Les obres de consolidació del Mas Vilanera tanquen la primera fase amb la consolidació de les cobertes de la secció nord-est i l'enderroc d'un annex al costat de l'entrada principal. L'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala recull més de 10.000 euros entre el sopar gastronòmic celebrat aquest dijous i les aportacions de particulars i empreses. Hi han assistit més de 130 persones amb la presència de molts escalencs d'afectats, cuidadors i entitats que col·laboren en fer més portable aquesta malaltia. L'Espai Jove Les Butzada organitza el primer taller de realitat virtual immersiva adreçat a joves amb autisme i altres trastorns del neurodesenvolupament. Es tracta d'un taller pioner a l'Alt Empordà. En esports, el Futbol Club L'Escala rep aquest cap de setmana el Vilassar de Mar. En bàsquet, els sèniors masculins juguen a casa contra el Nou Caules, l'A, i el Lloret, el B. I el tenis taula lluita per la permanència aquest vespre contra l'Hortitec Alzira. Pel que fa al temps, avui jornada gairebé estiuenca, amb calor aquesta tarda, demà arribaran més núvols, a partir de la tarda i diumenge dia molt més fresc, ennuvolat i amb tramuntana. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 10 d'abril, més notícies a les reemissions de l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos, que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Música a la ràdio més propera. Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on farem aturada al Watersport Centre de Calella i allí practicarem alguns dels seus esports. Descobrirem de primera mà que és el projecte Life EcoAdapt 50, molt relacionat amb les desalinitzadores portàtils amb vaixells de pesca. Participarem a les jornades Pulp Fiction, que ja avancem que estan relacionades amb el pop, i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i a tots els esdeveniments arreu del territori que hi haurà aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. La Setmana Santa ha marcat l'inici de la temporada turística a poblacions que tenen el sol, el mar i la platja com a grans atractius. Una d'aquestes poblacions és a l'Alt Maresme, a Calella. Allà hi ha la base nàutica Water Sports Center. Oriol.
Doncs sí, avui volem conèixer el Water Sports Centre de Calella i per això tenim el Jordi Llobet, que és el gerent d'aquest Water Sports Centre. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Jordi, explica'ns de què estem parlant quan parlem del Water Sports Centre de Calella.
Doncs bueno, és una mica ampli, perquè som una empresa que fem una infinitat, pràcticament totes les activitats nàutiques que es puguin fer. Uh-huh. Toquem des dels més petits i el casal, un casal d'esports nàutics, que li diem el nostre campus de mar, fins a escola de vela, passant per la monocascos, multibucs, windsurf, wingfoil, i passant ja a l'activitat d'escola motor, que pugui ser esquí aquàtic, wake, wakefoil, totes les modalitats d'esquí, i sense abandonar tampoc el tema de l'údic, que és els inflables, que en tenim un munt, no? La banana, el rocket, el crazy roof, bueno, slider, que són diferents inflables darrere de la barca. Són molt populars, tant al jovent com als estrangers, i és el que solem fer.
Sí,
i una activitat, bueno, activitat reina també el parasailing i les botes aquàtiques. He dit moltes coses, per això costa parlar de tot.
Clar, són activitats que a vegades des de la platja de Calella, que ho deies, tu està plena de gent del poble, de gent del país, de turistes també, i aquestes activitats es veuen, es veu parasailing, es veuen aquests xurros amb una barca, per tant, tenim activitat, eh?
Sí, és molt visual, hi ha activitats molt visuals, el parasailing és espectacular, es veu inclús dels pobles al voltant, i hi ha dies que estan moltes hores a l'aire, i el que t'acostes a la platja, doncs van passant barques, hi ha gent navegant, tots són nosaltres que naveguem, però bueno, moltes de les embarcacions a vela que estan caies i pares són nostres, no? Són gent nostra.
I tant, una activitat, suposo que més intensificada a l'estiu, no?, que és quan la gent té més intenció i més interès en fer activitats nàutiques, però repartida en tot l'any.
Sí, de fet estem tot l'any. Hem estat molts anys tot l'any, i ara, arrel de la pandèmia tal, doncs justament des del 1 de desembre fins a mitjans, finals de febrer, intentem fer un peron entre cometes, no? O sigui, peron de platja. Sí que m'he oblidat, també som escola nàutica, que també tenim una embarcació per donar titulacions nàutiques, de patró d'embarcació d'esbarjo, habilitacions a Balears, llicència de navegació per conduir moto. És una feina més d'hivern que no d'estiu, que és el que solem fer durant l'hivern, algun curs de patró d'embarcació.
Explica'm una mica també, Jordi, la gent que ve a fer aquestes activitats nàutiques o a gaudir dels diferents serveis i projectes que teniu, quin tipus de gent, quin perfil d'usuaris teniu al Water Sports Centre?
Va bé, el tenir tant de ventall d'activitats, ja ho he dit, tenim des del tema escolar, que ens venen a escoles del poble, escoles de la zona, escoles que ens venen d'excursions de fi de curs, que ens venen a Sant Maria de Saragossa, Madrid, País Basc, que venen a passar uns dies de fi de curs, que estan en hotels, digue-li, de Calella, Sant Josana, Pineda, a la costa, fins al client puntual que està en un càmping, o que ve de cap de setmana, o que apunta un nen a fer un curs de vela, d'un dia, dos dies, una setmana. És un ventall, toquem tots els públics, des de nens de 5-6 anys fins a sense límit d'edat que vol fer una activitat lúdica de llogar una moto aquàtica o un parasailing, o una vela guiada, com pugui ser un bateig de vela, si no té un límit d'edat. Llavors el perfil, sí que és veritat que a l'estiu hi ha molt d'estranger,
sí,
que justament el cap de setmana potser toquem tant el turista nacional com el turista estranger. Sí, podem tot tipus.
I per venir a demanar, per exemple, doncs, vull venir a fer parasailing, hi ha molta demanda, hi ha llista d'espera, o es pot venir doncs qualsevol cap de setmana que t'interessi i és un dit i fet, això?
Bueno, cada vegada estem treballant més amb reserves online, vale? Perquè la gent s'ha acostumat fa uns anys a fer totes les reserves online a tot arreu. Al final anirem a comprar el pa reservant la barra.
Sí, ens el guardaran.
I abans sí que treballàvem molt amb clients que ens venien a la platja, vull fer un parasailing, hòstia, ens has d'esperar 45 minuts, una hora o 20 a les 3 de la tarda. Ara estem treballant cada vegada més amb reserva online. Perquè la gent, justament per això, cada vegada li costa més esperar, no? Arribar i dir, hòstia, és que avui no es pot volar. Hòstia, bueno, reservi vostè per demà, demà passat. Ens va bé per nosaltres, per planificar-nos i no treballar tan apurats al dia, però es pot fer la reserva o venir directament a la platja. Sempre recomanem, si és juliol o agost, fer la reserva per no haver-se d'esperar no deixar d'esperar aquí la platja. Vull dir, pots esperar zones i hi ha dies que realment està complert, això sí que és veritat. Si es ve a setembre, juny, setembre, primers d'octubre, doncs pot ser que estigui ocupat i hagi d'esperar una horeta, o pot ser que ho facis a l'acte. Però si es pot trucar o reservar online, perfecte.
Clar, estem parlant de Calella, ciutat eminentment turística, que com deies, la temporada forta, diguem-ne, juliol i agost, clar, hi ha força gent i les activitats aquestes que oferiu a la platja, doncs, home, són atractives per la gent d'aquí, evidentment, però també per als turistes.
Correcte.
I més aquesta del parasailing, trobo que ha de ser espectacular de viure-la, perquè veiem que està doncs, la gent suspesa en l'aire a una alçada considerable, deuen tenir unes vistes impressionants. Jo no sé quan baixen, què és el que n'expliquen o què és el que us han dit.
Bueno, és que ser l'activitat que tothom que ho prova surt encantat. No hi ha ningú que... És el dia que almenys una vegada ho recomanem perquè és molt xulo, no? Primera vegada estàs sobre el mar, que tens una vista espectacular de la costa, de l'alçada, tot i hi ha gent que ha fet caiguda lliure des de l'avió, agafada des de 4.000 metres, però és una activitat diferent, perquè és, no és estrès, no és silenci, vola sobre el mar, si algun dia hi ha... no és que hi hagi taurons i meduses, per desgràcia, no? Però bueno, veus el mar diferent.
Sí.
I és molt xulo, és molt xulo. Treballem de surts des de la lanxa i a terres de la lanxa, pràcticament és una activitat 99,9% seca,
sí.
Vull dir que és apta per volar en família de 5-6 anys, fins a hi hem pujat persones, no dic que tinguin 100 anys, però si tu pots pujar a la barca, que t'ajudem, pot ser parasailing, no tens cap problema. Si el dia és adequat, doncs pot pujar, volen a vegades àvies amb els seus nets. Vull dir que és molt xulo, pot volar en família.
Sí, aquest és un dubte dels que sempre havia tingut al veure-ho des de la platja, a pensar, la gent s'enlaira, diguem-ne, des de la barca i torna a baixar la barca, per tant, no toquen aigua, que els que no ens agrada gaire l'aigua, que n'hi veiem massa de seguida, això ja ens va bé.
Sí, i tant, perquè és pujar a la barca, sempre puges amb la panxeta, allò que dius, hòstia, com serà, però quan realment veus que sí, però t'enganxen, o veus fer els que van davant teu, llavors dius, buah... Hi ha gent inclús que diu, ostres, que jo tinc molt de vèrtic, eh? Bueno, lo curiós és que l'alçada, un cop estàs enlairat, a partir de 20-30 metres ja no saps si estàs a 30 o estàs a 70,
no.
O estàs a 85, no? Vull dir, disfrutes de la vista i inclús gent que ve allò, jo tinc molt vèrtic, que vinc amb por, que amb la meva parella, que m'obliguen, surten encantats.
Sí, i unes vistes cap a la zona del Maresme, de Calella i cap a darrere, es deu veure el Montseny i el Pirineu, no, perquè ens queda molt lluny, però déu-n'hi-do.
No, és el mar, ja quan navegues a terra i te'n vas mitja milla o una milla endins, es veu la costa diferent, llavors disfrutem de dir, ostres, la costa nostra, que sempre la valorem des de terra, des del mar es veu tot molt, molt diferent. Tant navegant com volant.
Sí, aquesta és potser l'activitat més espectacular, més visual, però em deies, també teniu pàdels, teniu activitats doncs, més individuals, podríem dir, més relaxades, també, no ho sé, fins i tot relaxades o no.
Bueno, per Esseling ho verem com una activitat excitant, però relaxada a la vegada.
Sí, clar, sí.
I el pàdel, caiac, si tens un dia molt bo, pot ser molt relaxant, però també hi ha gent que el pàdel s'ho agafa com una activitat d'entreno, El pàdel pot remar tan relaxat com fer un bon entreno o si apretes.
Sí, per això et deia relaxades, dic, potser no estic utilitzant l'expressió correcta, dic relaxades segons com no ho seria.
I hi ha gent que no és tan àgil, que li veurem un pàdel, tenim diferents tipus de pàdel, més grossos, més petits, més ràpids, més, llavors la gent que és menys àgil o té menys habilitat, li veurem un pàdel ben gros perquè pugi, intenti aguantar-se dret amb més facilitat, tenim un munt de material per poder anar tastant, per anar provant.
I tot això amb una de les platges, com dèiem, a l'estiu, més concorregudes de la comarca del Maresme, però també tranquil·les, perquè la platja de Calella tampoc és, no és ni Salou ni aquestes platges que a vegades acostumen a veure tan massificades. És una platja on sí està prou bé, és gran, és ample,
i
on hi podeu conviure, no?, amb els diferents banyistes.
I tant, es conviu perfectament. Bé, jo sempre ho dic, justament com que aquí al Maresme les platges tenen certa fondària, jo entenc que les famílies, dic platja de Salou, Estartit, són platges que has de caminar endins. Llavors, clar, fer l'activitat nàutica sempre troba gent que tu pots estar fent pàdel i trobes algú que estigui caminant al costat teu. a mig metro d'aigua. Clar, és, no és que tingui perillós, però bueno, aquí, a la que estàs a l'aigua de 20-30 metres, pràcticament pots trobar persones nedant, però és el mínim. Vull dir que no pots estar molt a prop de la platja, amb seguretat, de no fer-te mal ni tu ni fer mal a ningú.
Sí, poca... hi ha gent, clar, que n'hi ha de, sí, n'hi ha de mar endins, no? Fins a anar a descobrir Sant Pau, fins a veure Sant Pau i tornar.
Sí, sí, sí.
Però, clar, no és el més habitual. La majoria de gent
sí,
està a prop del trencar de l'onada, clar.
Correcte.
I aquestes, doncs, aquestes i moltes altres activitats, com dèiem, que teniu activitat, com que diu, tot l'any, em deies també escola nàutica. Per tant, si et vols treure el títol per navegar, doncs també podeu venir, us pot venir a fer amb vosaltres. I ho deies, sí, sí, i també sí, ho llegia, perdet el títol i anar amb barca fins a les Balears. Home, això està molt bé.
Sí, hi ha titulacions que et permet ara la titulació que pots treure directament sense passar per d'altres, el que aquí valdria un carnet de conduir, no? Pots treure el patró d'embarcació d'esbarjo i un cop el tens, fer una pràctica d'habilitació en 24 hores i tens i et capta per poder patronejar una barca i anar a Balears. Sí, sí, pots anar a Balears, tornar i una embarcació gran i fins a 24 metres. Que és molt trasbora de l'arco.
I tant, sens dubte. Et volia preguntar també, Jordi, tot el relacionat amb la nàutica, amb el mar, és car? És un hobby, podríem dir, o és una passió econòmicament cara?
Bueno, depèn, mira, depèn de la zona que estiguis i de com ho aprofitis. Jo sempre ho dic, i tenir un pati català, una taula de pàdel, però la taula de pàdel és cara, jo crec, si la tens a casa.
Clar.
Perquè la compres, la tinc a casa, l'has d'inflar o l'he de tegerar. Si tu la tens en una instal·lació que et poden cobrar una quota de soci esportiu o pràcticament gratuïta, i no li va a base nàutica o a club nàutic, si la tens inflada amb el neu prepenjat i la fas servir 15 vegades al mes, jo no la trobo cara, 19 euros al mes. És com acabar al gimnàs 5 dies a la setmana o estar apuntat i va una vegada a la setmana, va una vegada a la setmana a surcar. Però si vas tres vegades a la setmana, i al gimnàs, si l'aprofites, no és car.
Clar.
Però, bueno, de tenir pràcticament tots els clubs, el que són velers o embarcacions de baix lleugera, passen per unes quotes esportives, és una activitat molt fomentada. Ara, el que té una embarcació motora una mica luxosa, doncs, bueno, ha de passar per pagar les quotes de soci, pagar uns amarres, bueno, doncs, No és barat, té un manteniment. El que són embarcacions de vela, vela lleugera, catamarans, teniu windsurf, si ho fas servir no ho trobo car. No crec que ara mateix, amb els avantatges que hi ha a tot arreu, i a les instal·lacions, sigui car.
Que és com tot, segons com ho amortitzes, si ho fas servir molt, doncs et surt a compte, si no ho toques mai, clar, evidentment és car, clar.
Correcte, pots comprar una bici elèctrica, ja sabem el que val per a la muntanya. Pot costar o a la pop entre 1.000 i 6.000 euros. Clar, pots trobar una taula, un equip de curs, una taula de windsurf, un catamarà de segona mà, que no arriba ni molt menys a aquestes xifres. Vull dir, fer-ho servir. I aquí, cada vegada tenim uns hiverns més càlids. Vull dir, és espectacular. Vull dir, hi ha dies al desembre que vas amb neoprè curt. I surts a navegar, hi ha gent que fa pàdel a la diari, i hi ha dies que bueno, que vas amb el neu curt, no cal ni posar-te escarpits.
Doncs Jordi, només per acabar, com us pot trobar la gent si algú ens està escoltant i diu, doncs mira, soc de Calella, aniré a Calella, passarem per Calella aquest estiu, ens interessa fer una activitat d'aquestes que ens has explicat, on us pot trobar i com us pot trobar?
Bueno, nosaltres som, si entro a Google, a internet, nosaltres som WaterSportCentre, WaterSportCentre Calella, i a l'estiu tenim dos punts a Calella, la base gran, per deixar, si algú va bé amb motxilles, vol deixar indumentària, l'ullar és que tingui aquí la base, que estem dins del Club Nàutic de Calella, davant de l'estació de Renfe, pot venir amb tren, que estem a un pas, tenim lloc per aparcar darrere, si en troben, a les 11 el diumenge 1 juliol,
no
serà complicat, no?
Sí, no, allà no aparcaràs.
Sí, però estem rodejats de pàrquing, que a poques platges pots aparcar tant,
sí.
I quan ens troben entrant a WaterSportCentre. I si algú ve amb un hotel, està a la zona hotelera, tenim un punt també d'activitats davant de la zona hotelera, més petitó, I també estem a Santa Usana, davant de l'hotel Tahití, però només amb esports nàutics. Motos per a sailing i la barana i els arrastres. Allà sí que no tenim ni vela, ni windsurf, no fem res allà, només esports nàutics.
Doncs diverses opcions per trobar-vos per aquest estiu, que ve aquest estiu, o quan convingui, gaudir de les activitats nàutiques a Calella, Watersport Centre. Avui n'hem parlat amb el Jordi Llobet, que és el gerent de Watersport Centre. Jordi, doncs, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies i benvinguts.
I ara volem canviar radicalment de tema i coneixerem de primera mà el projecte Life EcoAdapt 50, un projecte de la Diputació de Barcelona i la Unió Europea per crear accions estratègiques d'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local a Catalunya. Carla.
Com bé dius, Marina, el projecte Life EcoAdapt 50 és un projecte impulsat per l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i cofinançat per la Unió Europea dins del programa Life. Les accions del programa es concentren en les quatre activitats econòmiques més vulnerables davant els efectes del canvi climàtic, com són l'agroramadera, la forestal, la turística i també la pesquera. I precisament en l'àmbit de la pesca és on s'ha llançat la darrera de les iniciatives d'aquest projecte, una prova pilot per instal·lar dessalinitzadores portàtils en vaixells pesquers. Però per parlar-nos de tot plegat amb més detall, ens acompanya avui al programa la Núria Parpal. Ella és la coordinadora d'aquest programa Life EcoAdapt 50. Molt bona tarda, Núria. Benvinguda a Randa Mar i gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar una miqueta el projecte.
Mira, primer de tot et demanaria si ens poguessis explicar amb una mica més de detall en què consisteix aquest projecte Life EcoAdapt 50 i també d'on surt aquest nom tan curiós que té.
A veure, el projecte Life EcoAdapt 50 és un projecte focalitzat principalment amb l'adaptació al canvi climàtic en els sectors econòmics, sobretot el sector primari, i després també impliquem el sector turisme. I són aquests sectors perquè les anàlisis i les dades del canvi climàtic ens diuen que són uns dels sectors que es veuran més afectats o que ja s'estan veient més afectats amb els impactes del canvi climàtic. El nom és una mica complicat perquè sempre és difícil trobar noms, acrònims i coses que siguin una mica cridaneres o que no siguin molt estranyes. Però aquí, amb aquest nom, el que volíem ressaltar d'alguna manera és la part, aquesta primera d'eco, que seria tant economia com ecologia, relacionat amb el canvi climàtic. Resaltem així en majúscules perquè la manera en què ho escrivim també té una mica d'efecte o d'intenció, que és que posem en majúscules la C i la O, perquè amb això volem ressaltar també la importància del projecte d'implicar els actors dels diferents sectors. Llavors és un projecte molt col·laboratiu i llavors la CO és de co-crear, cooperació, de co-adaptació, per ressaltar la part aquesta d'implicació dels sectors, que no ho fem des dels despatxos. I després posem el 50 perquè treballem amb l'horitzó del 2050, que seria una mica també l'horitzó que des de l'IPCC, des d'Europa o així, doncs també són horitzons en canvi climàtic que s'estan treballant, i les projeccions climàtiques i d'altres.
La primera part de qualsevol projecte que es planteja abans de cap acció que es pugui fer és aquesta anàlisi prèvia de les necessitats i la situació que tenim en aquest cas en el territori català davant de la crisi climàtica. Podria explicar quines són les conclusions que heu tret vosaltres després de fer aquesta diagnosi i una miqueta com l'heu feta?
A veure, sí, efectivament, abans de començar a treballar amb el projecte, doncs això havíem identificat, no?, i per això el que comentava al començament, no?, que treballem precisament amb aquests sectors perquè són els que estan identificats també com uns dels sectors més vulnerables. Llavors, comentar que aquesta diagnosi i aquesta anàlisi s'ha fet, qui s'ha encarregat ha sigut l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, una mica també amb la idea de que ells són els que tenen la visió de tot Catalunya i ells són els que treballen amb les anàlisis i les diagnosis d'aquest tipus, no? I que ja ho havien fet i treballat i proposat amb l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, que és d'alguna manera d'on penja tot el projecte aquest també. I per tant, ells han estat els encarregats de fer això, i amb aquestes anàlisis el que s'ha fet és intentar focalitzar-ho més en els territoris i en els sectors amb els que treballem en el projecte. Llavors, d'alguna manera, les conclusions que s'han extret no són noves, no són coses que diguessis, ostres, no hi ha res que ens hagi sorprès, sinó que el que ha fet ha sigut resaltar, doncs, que el risc de l'increment d'incendis forestals, per exemple, o el risc d'escassetat d'aigua, també són riscos i vulnerabilitats que han sortit molt identificades en els diferents territoris i en els diferents sectors del projecte, en repetides ocasions i amb una intencionalitat elevada, saps? O sigui que els actors també ho perceben, o sigui, la gent del territori també percep aquests riscos. També hi ha l'increment de temperatures com un risc també molt, molt important, han detectat els increments amb les probabilitats dels riscos d'inundacions, llavors amb totes aquestes identificacions és des d'on treballem amb el projecte, no? La idea és d'intentar promoure activitats i actuacions que ajudin a donar suport a pràctiques més resilients amb el clima en els sectors. Si treballem amb el sector agrícola, el ramader, el forestal, el turístic i el pesquer.
Precisament en aquest sector pesquer heu col·laborat amb l'Institut de Ciències del Mar, si no m'equivoco, amb un document analitzant, no?, una espècie de decàleg analitzant de forma molt gràfica els efectes que està tenint el canvi climàtic sobre el sector pesquer català.
Sí, sí, efectivament, perquè com deia, o sigui, aquesta anàlisi que s'ha fet des de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha sigut una anàlisi com molt, molt generalitzat i amb dades de projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya i amb tots els anàlisis i totes les dades que tenien a la mà, però en algun cas, doncs, i segurament al llarg del projecte, que encara no ha acabat perquè dura fins al 2030, doncs anirem entrant una mica a buscar aquesta localització o aquesta concreció d'informació per cada un dels sectors o possiblement també per algun dels territoris que veiem que requereix un treball, doncs, potser més específic, no? Per poder donar més suport. I llavors aquí va ser on es va fer aquest treball amb l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, i que la veritat és que ha ajudat molt també a centrar el sector pesquer, que el sector pesquer ho ha agraït perquè els hi ha focalitzat molt allà on poden tenir ells més dificultats, i fins i tot hi havia, pues, també una, no diré que proposta directa d'accions, però sí com línies de cap a on es podia anar treballant. Llavors això és una eina molt, molt útil amb la que començarem a treballar també a partir d'ara.
Clar, i a més amb la concreció d'un medi molt particular com és el pesquer. Sí. Mira, I seguint amb aquest aspecte del sector pesquer, hem anomenat abans la prova pilot d'aquest darrer projecte que enceteu ara, que consisteix en la instal·lació de petites desalinitzadores portàtils amb vaixells de pesca. No sé si ens podries explicar una miqueta millor en què consisteix aquesta prova pilot.
Val. Ho intento, soc experta i com a coordinadora del projecte evidentment sé, i l'altre dia vam fer una visita també, però sí que el que m'agradaria ressaltar sobretot és... O sigui, us he dit al començament que el projecte treballa amb la implicació dels territoris i dels actors, i llavors voldria ressaltar que aquesta acció que hem tirat endavant és una acció que va sortir precisament del grup d'acció local d'empesca de la Costa Brava, que són socis del projecte, i que en les taules de debat que es van fent periòdicament a unes... s'analitzen això, doncs, els riscos, les vulnerabilitats o possibles, es fan propostes de possibles accions, aquesta va ser una d'elles. I llavors, després d'analitzar-la en el marc del projecte, també validada per un grup d'experts que ens ajuden a que realment estiguem promovent accions d'adaptació, aquesta es va considerar que era una acció que era molt, molt important. I era important perquè el que manifestava en el sector pesquer era, per una banda, sobretot quan es va proposar, també era en període de sequera, i llavors són embarcacions que surten a mar, que a vegades estan dies i setmanes a fora a mar, i que llavors el tema de tenir l'aigua potable els hi era un inconvenient. I creien també que tant econòmicament, però també ecològicament, era una problemàtica perquè generaven molt residu, molt d'envàs, perquè havien de agafar o aigua de boca, amb la qual havien de pagar i estaven consumint una aigua d'abastament que en aquell moment era escadussera, i a la banda, pues, generaven, pues, amb garrafes, amb ampolles que ells necessitaven pel seu dia a dia, doncs això, generaven molt de residu. I llavors hi havia aquesta oportunitat. I llavors això consisteix en instal·lar res, és un aparell molt petitó que tenen instal·lat en les embarcacions. S'està fent la prova pilot amb una embarcació a Roses i amb una altra embarcació a Palamós, i llavors això el que els dona és aquesta autonomia. La tenen, o sigui, la fan funcionar els 5 dies, no? Em sembla que són 5 o 6 dies a la setmana, la tenen activa 3 o 4 hores i els hi permet que quan estan a mar, doncs no necessitin carregar ni dipòsits des del port, ni portar garrafes, ni ampolles d'aigua, sinó que tot el que han de fer de cuinar, d'aigua per beure i algunes qüestions de neteja, doncs la poden fer servir amb aquesta aigua de la dessalinitzadora. És una de les dessalinitzadores que consumeix molt poca energia i que a més tampoc no és molt problemàtica amb el tema, no, una mica controvertit de les dessalinitzadores, de si van salinitzant més el mar. En aquest cas no és així, perquè hi ha molt retorn d'aigua. O sigui, en tot el procés s'absorbeix l'aigua del mar, hi ha molt retorn també d'aigua una altra vegada cap al mar, i a més, com que no estan fixes en un lloc, sinó que es van movent pel mar, doncs això, doncs
es reparteix,
exacte, queda com més diluït. I la veritat és que des del sector ens han traslladat que estan molt contents. Hi ha hagut una altra embarcació a Palamós que ja se l'ha instal·lat també, o sigui que, bueno, que sembla que té interès, i bueno, i esperem amb aquest any o així de tenir resultats, i després ja anirem veient.
Llavors, per tant, la valoració entenc que és positiva, no?, de la rebuda que ha tingut el projecte des de dins mateix del sector i la implicació que està tenint, perquè, com dius, és una proposta que surt directament del GALP.
Sí, realment l'acollida, i això també l'altre dia quan vam fer la visita ens ho manifestaven, tant des de la Confraria de Pescadors de Roses com també des de la Federació de Confraries de Pescadors, l'interès i la importància que té poder disposar d'aquestes instal·lacions en les embarcacions, que els hi dona això, els hi dona molta autonomia, els hi dona molta tranquil·litat, també ajuda d'alguna manera amb les condicions laborals, no, dels pescadors, o sigui, passen moltes hores a mar, també cada vegada la temperatura és més elevada i es preveu que encara hi hagi més increment, i llavors ells també ho pateixen mentre estan treballant al mar, i per tant tenir la facilitat aquesta de no haver de patir per si es quedaran sense aigua per beure, doncs també és important. I per tant, sí, i crec que ha estat molt ben acollida i amb interès de que es pugui anar ampliant.
Bé, no només la comoditat de la disponibilitat de l'aigua mentre estan a fora, sinó també una reducció, jo crec, bastant important de tot el que és la preparació prèvia abans de zarpar de port, no? Perquè això també, que a vegades no ho tenim gaire en compte, però tota la feina prèvia que hi ha de preparar-se, d'equipar-se per zarpar de port, per aquestes que són de diversos dies en mar, són hores. Al cap de mes són hores que es treballen de més i que es poden destinar a altres coses, com descansar una mica en una feina tan dura com aquesta. A mi una de les coses que m'ha cridat precisament l'atenció més d'aquesta iniciativa que esteu tirant ara endavant és que, a diferència d'altres projectes que també són molt importants per la lluita contra el canvi climàtic, però que potser se centren més en específicament el medi ambient, és que vosaltres, en el vostre cas, poseu específicament al centre el benestar de la comoditat de pescadors, en aquest cas al mateix nivell que aquesta protecció del medi ambient. Entenc que això és la demostració d'aquest objectiu que tu em parlaves abans, no?, de fer propostes i accions per assegurar la resiliència, com deies, del sector primari català davant d'aquesta crisi.
Sí, exactament. O sigui, a veure, si nosaltres creiem que és molt important el sector primari, diguem, no, o sigui, l'hem de mantenir, el sector primari. No pot ser que l'abandonem, que no el tinguem en compte i que no l'ajudem. Llavors, amb el canvi climàtic realment és un sector, tant el primari terrestre com el primari marí, diguem, els pescadors, com els agroramaders, com el sector forestal, Són uns sectors que es veuen molt afectats pel canvi climàtic. Llavors, és important que els ajudem a que no desapareguin. Val? I llavors, una mica, la idea del projecte és aquesta, no? O sigui, anem a mirar com podem ajudar-vos o perquè les vostres pràctiques també siguin més sostenibles, perquè les vostres pràctiques no afectin o es puguin adaptar, i llavors, jo què sé, en temes de terrestre i d'agricultura, doncs anem a mirar en espècies que podeu utilitzar que siguin més resistents als increments de temperatura, o com podem gestionar millor el rec en cas de que sigui necessari, o com podem fer pràctiques, doncs això, més regeneratives, no? en els conreus. I en el sector de pesca, doncs també mateix, o sigui, anem a mirar quines espècies són les que tenim i seguirem tenint, quines són aquelles que veiem que estem, no, que ja hem començat a identificar que les estem pescant més però que potser no tenen una bona sortida comercial. Ajudem també, o sigui, que és una mica l'equilibri aquest de, entre mantenir l'entorn, mantenir el mar, mantenir els camps i mantenir l'agricultura i mantenir l'activitat que amb elles i fa, o sigui, fer que sigui rendible en, el, en els pagesos o en els pescadors, mantenir aquella activitat que és tan important per mantenir l'economia de Catalunya i de tot
arreu. L'economia, no? I el benestar de la societat, okay, en general, sí, sí. Llavors, ja per anar acabant, no sé si ens podries avançar quins són alguns dels següents passos que teniu previstos, sobretot en aquest sector pesquer, que és el que més nosaltres intentem treballar i intentem parlar aquí al programa.
A veure, els passos previstos, el projecte acaba el 2030, val? Llavors nosaltres ara amb aquesta prova pilot el que anirem fent és una mica de seguiment per veure com funciona realment tenir dades no numèriques, no quantitatives, d'estalvis econòmics, de consums, dels usos que li han donat, o sigui, tenir una mica més, no, donar un any de coll o més o menys, no sé, ja veurem el temps necessari, com que tenim temps del projecte, per veure això, o sigui, tenir resultats. Llavors, el projecte, el que té, que crec que és important també, és que a banda del finançament que li ve directament d'Europa, que és un 60% del pressupost total del projecte, que són uns 18 milions, té el compromís de buscar finançament per altres bandes i té el compromís de mobilitzar finançament d'altres fonts, ja siguin europees, ja siguin fonts privats, ja siguin d'altres administracions de Catalunya. Llavors, d'alguna manera, el que volem treballar és de fer diferents proves pilot amb els diners directament del projecte, del LIFE, i si aquestes proves pilot veiem que realment tenen sortida, tenen interès i són viables, intentar promoure aquesta cerca de finançament per altres bandes. El projecte és evident que no pot assumir el posar dessalinitzadores a totes les embarcacions. Tampoc sabem si realment això seria l'objectiu final, eh? Però sí que la idea és de anem a analitzar, anem a veure què es pot fer i llavors fem una proposta de on es podria anar a demanar, quin projecte es podria tirar endavant, bueno, i treballar una miqueta amb aquesta línia.
Perfecte, Núria. Doncs ho haurem de deixar aquí perquè no tenim molt més temps. T'agraeixo moltíssim el temps que ens has dedicat a explicar-nos com està aquest procés del projecte LIFE EcoAdapt 50 que impulseu des de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara sí, engeguem la recta final de la Ronda Mar d'aquest divendres 10 d'abril del 2026 i volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre les jornades Pulp Fiction que donen el tret de sortida avui mateix. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el tinent d'alcaldia del Deltebre, Projecció Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de Deltebre, conjuntament amb l'associació FECOTUR, donarà el tret de sortida avui dijous 9 d'abril a una nova edició de les jornades gastronòmiques Pulp Fiction, una proposta que s'allargarà fins al 19 d'abril i que tornarà a posar en valor el producte i la cuina del municipi a través d'un dels productes més rellevants per al sector pesquer, el pop. Anem a comentar-ho amb Francisco Castro, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció. Francisco, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia.
Veurem com deia ara, les aquestes jornades Pulp Fiction comencen avui dijous 9 d'abril. Com naixen aquestes jornades?
Bueno, les jornades gastronòmiques tenen un llarg recorregut a Deltebre, perquè, bueno, encertadament va ser una de les promocions gastronòmiques i turístiques importants al nostre municipi. Sempre s'ha estat... Hi ha hagut moments que des de FECOTUR s'organitzaven les jornades gastronòmiques, després, a l'arribada de l'actual govern el 2015, vam creure important donar-li l'impuls i col·laborar en FECOTUR per a poder impulsar les jornades gastronòmiques. Jo vaig ser regidor de comerç la primera legislatura, després la segona legislatura no vaig ser, i la tercera he tornat a ser regidor de comerç. Nosaltres del primer dia vam començar pensant que les jornades gastronòmiques han de tindre una mica de ganxo, han de tindre una mica de força, d'impuls, que les persones que veien una jornada gastronòmica, pues, o que rebien un cartell o un input, sigui pues, una mica impactant. I vam intentar sempre, hem intentat pues, buscar noms, buscar una mica este joc de paraules perquè pues, les jornades gastronòmiques tinguin este punt de diversió i de ganxo perquè la ciutadania i els visitants s'animien a provar el que és al final la degustació del producte de les Terres de l'Ebre i producte de proximitat.
No, sí, ho heu encertat molt bé, jo crec, en aquestes jornades del Pulp Fiction. Vull dir, este joc de paraules està molt ben triat. Llavors, comencen avui fins al 19 d'abril i, clar, lo pop com a protagonista. Què representa este producte aquí per a la nostra terra?
Bueno, lo pop representa un producte de molta qualitat, de que a més una cofradia com és la de Sant Joan que és una captura important i que és una comercialització molt important. El pulp és aquell equilibri perquè és un producte que no és excessivament car, que agrada per ell mateix, que agrada en acompanyament d'altres plats o d'altres components com pot ser l'arròs, els fideus... El pulp és molt versàtil a l'hora de poder-lo cuinar i la veritat és que es veu en la varietat de menús que hi ha i en la varietat, inclús he vist algun d'allòs de pulp en pasta. Crec que és important perquè dona un ventall de possibilitats important i després dona un ventall de preus per a poder oferir-lo en mil maneres diferents i en mil maneres de desgustar-lo i de poder pagar perquè pugui arribar a totes les butxaques.
Uh-huh. Enguany, de fet, hi participen 15 restaurants, no?, en aquestes jornades. Llavors, 7 restaurants, perdona.
17,
perdó. Quina resposta, clar, quina ha sigut la conversa en els establiments per a que se fiquen s'unixen a les jornades?
Bé, sempre el procediment sempre acaba sent el mateix. Enviem una carta en la qual s'explica quina és la intenció de la jornada i també una mica este punt de... Aquest any les jornades gastronòmiques del pop se diran Pulp Fiction. Això crec que és un input que la gent agarra bé, perquè ja et crea l'expectativa. Per exemple, jo que sóc una mica l'organitzador, l'impulsor, i parlo amb els tècnics i fas allò de dir... A veure com serà el cartell de Pulp Fiction, a veure com que la gent que imaginarà per a poder fer aquestes tapes i aquestes degustacions. Claro, això dona una mica de joc i dona una mica també d'aquesta incertesa per a poder provar de participar. La veritat és que les jornades gastronòmiques són molt participatives i agraïm molt als restaurants perquè bars i restaurants i tots els que es dediquen al sector gastronòmic, perquè pensem que és aquella acció que no necessites realment ni perdre una quantitat important de temps i és una manera de fer una difusió fàcil i una difusió que pugui revertir al negoci de manera eficient.
Claro, i com comentaves abans, no, hi haurà plats dels més, des dels més tradicionals, no, i també hi haurà propostes, tenim propostes més creatives, els preus dels menús molt, molt diversos, com comentaves, perquè clar, això al final és una aposta per fer accessible, no, l'experiència gastronòmica a tothom, perquè els preus oscil·len des de molt barats, diguéssim, a preus més elevats.
Clar, ja és el que parlàvem, hi ha un ventall important d'oferta que pots passar des de gastar-te 14 euros en, una, en un plat d'arròs a en polp a poder, pues, bueno, fer un menú basat en lo polp en, una, en un preu, pues, una mica més adaptat a un restaurant.
Uh-huh. Llavors s'espera una alta participació de la gent?
Jo crec que sí, sempre l'època és bona, han passat les festes de Setmana Santa, la gent ja està en modo vacances, modo estiu, modo sortim al carrer, i este punt crec que és un punt important per a aprofitar, pues, per a que los impulsos de cara a la gastronomia i de cara a visitar el nostre territori siguen bons. Estos dies està fent molt bon clima, esperem que es mantingui, i així que els nostres visitants i les nostres conciutadans, pues, puguen visitar estos restaurants que han ofert i que han confeccionat estos menús en esta gràcia i en este bon saber que mos fan un referent gastronòmic a les Terres de l'Ebre.
És molt important lo del bon temps, que ara estos dies fa molt bon temps i això sempre a la gent anima més a sortir de casa, no? I com dius, no? Coincideix en que ja ha passat Setmana Santa i, a part, coincideix que este cap de setmana lo triatló de Deltebre.
Sí, justament, a part de regidor de comerç, soc regidor d'esports i també és una cosa que em toca de prop. I la veritat és que sí, 1.610 participants, a part els seus acompanyants, també pues, aprofitar que es vingui a fer este esdeveniment tan potent, ahir en parlàvem, és la segona triatló de Catalunya, la primera, només té més participants la de Barcelona, que crec que podem arribar inclús a tractar-la de tu a tu en poc temps, perquè la veritat és que se tanquen inscripcions cada any més pronta i cada vegada amb més participants. I pues, bueno, convidar a tota aquesta gent que venen de la triatló d'arreu de Catalunya i d'arreu d'Espanya a que vinguin aquí, a que provin el nostre producte, com és el polp, l'arròs, l'ostra, el musclo, tot el que tenim en bona cuina del Delta, i pensem que és una bona oportunitat per a anar tenint un bon sabor d'esport i de gastronomia.
Correcte, este cap de setmana ho tenim tot ple, ja sabem tot el que podem fer, no? I al final és la identitat de la cuina, no? A part de la cuina del Delta, aquestes jornades Pulp Fiction obrin el calendari de les altres jornades que dueu a terme a Deltebre, i no res, ja has convidat a la gent a que vingo, així que des d'aquí que vaigo molt, molt bé este cap de setmana lo triatló, i als restaurants també els hi vaigo molt bé aquestes jornades.
Pues moltes gràcies i no res, el que he dit, convidar la gent a que disfrute d'estos dies i d'estes jornades i de tot el que és l'activitat a l'aire lliure que del Tebre n'oferim, i molta i bona.
Gràcies, Francisco. Doncs Marina, jo ja sé on he d'anar a menjar un bon plat de pop a la brasa este cap de setmana.
Perfecte, doncs n'estarem pendents. Moltes gràcies, Cel. Recte final de la Ronda Mar, i ara el que volem fer és començar el nostre repàs d'agenda. I comencem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs fem una repassada a tota aquesta agenda d'activitat d'actes d'un cap de setmana, podríem dir de ressaca de Setmana Santa, però que ja avui veureu que hi ha una bona diversitat d'actes. Començant per avui divendres mateix, a les 6 de la tarda, just quan acaba la Ronda Mar, a Torroella de Montgrí, al Museu de la Mediterrània, hi ha una conferència titulada Fauna i flora del Baix Ter, dintre del cicle Coneixem el nostre riu. També divendres a les 7 de la tarda, aquí a l'Escala, hi ha una xerrada, un col·loqui al voltant del centenari de l'embarcació Serrata, que anirà a càrrec d'Emili Armengol, el seu patró, a l'Alfolí de la Sal, aquí a l'Escala. Dissabte, entre la 1 al migdia i la 1 de la nit, es desenvoluparà el festival Milla Zero a la plaja de l'Univers, a la plaça de l'Univers de Riells, d'aquí de l'Escala, un festival on hi haurà música, màgia, paradetes, artesania... És a dir, un festival de quilòmetre zero. I a les 8 del vespre, a Palamós, hi ha un show cooking a l'Espai Peix, literari, show cooking literari, a càrrec de Josep Maria de Costa. Saltem el diumenge i després d'un dissabte una miqueta de festa, potser ve de gust, fer un parell de sortides. Us proposem dues dels dos parcs naturals d'aquí a la zona. La primera, una visita de grans mamífers al Parc Natural del Montgrí, amb punt de trobada a les 9 del matí a Santa Caterina, i una altra, al Parc Natural de Cap de Creus, titulada Cap de Creus, un mosaic de vida. En aquest cas, una visita que anirà de 9 a 1 del migdia. Doncs que passeu molt bon cap de setmana, ens hi tornem a trobar i dilluns. Que vagi molt i molt bé.
De la Costa Brava baixem fins al delta de l'Ebre. Cel, què hi farem?
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Microobert, el microobert de l'Havana Comèdia. Un espai per a nous i no tan nous còmics que vulguen provar els seus acudits o mostrar el seu estil davant el públic ebrenc que s'hi congrega. Avui divendres a les 8:30 al carrer de l'Havana, a Tortosa. Presentació del llibre Els moixons, de Montse Virgili, on hi fa el retrat tendre i emocionant d'unes dones que no volien rendir-se. L'autora conversarà amb la periodista Ana Zaera sobre la novel·la. El dissabte a les 12 del migdia, a la llibreria La Romàntica d'Amposta. La galera participarà una vegada més en la iniciativa Ola Ceràmica. Es tracta d'una activitat de dinamització de la terrissa a aquells municipis afiliats a l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. A més de la galera, hi participen altres municipis lligats a la ceràmica i afiliats a l'associació. Esta és una activitat d'àmbit internacional. De fet, a Itàlia se celebra un esdeveniment similar anomenat Buongiorno Ceràmica. El dissabte a Terracota, centre d'interpretació de la terrissa de la galera. Espectacle familiar Lua, d'Alba Sarraute. Una metàfora del pas de l'individualisme a la comunitat. Una tragèdia suau que recorda que la llum pròpia només brilla en relació amb els altres. El diumenge a les 12 del migdia al Museu de Tortosa. En el marc de les 15es jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani, nova edició de la Diada de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar, amb un cap de setmana de degustacions a l'aire lliure acompanyades de diverses actuacions musicals. Dissabte i diumenge al Port Pesquer de l'Ametlla de Mar. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I anem ara cap a les costes del Garraf. Què hi farem, Carla?
Doncs mira, Marina, comencem el repàs d'aquesta agenda garrafenca veient tot el que podem fer el dissabte. Comencem per Vilanova, ja que a les 12 del migdia a la platja de la República tindrà lloc l'acte Homenatge a la República amb parlaments i actuació musical organitzat per la Regidoria de Participació, Cooperació, Gent Gran i Memòria Històrica. A Sitges, com no pot ser d'una altra manera, comencem repassant les activitats del Centre d'Estudis del Mar. Per aquest dissabte ens porten un taller d'il·lustració científica de plantes aquàtiques, de la mà d'Anèlides i de la il·lustradora Txell Campos. És gratuït, però això sí, amb reserva prèvia. I si teniu ganes de visitar museus, us recomanem l'exposició M'agradaria escriure't una postal, de Marga Miret, que s'inaugura demà al Miramar Centre Cultural, una mostra de dibuixos i pintures figuratives basades en els records de la pròpia artista sitgetana creixent en una vila turística arran de mar. I si voleu saber què es fa diumenge, ens fixem en la Diada Castellera de la 52a Setmana Cultural de Cubelles. A partir de les 12 a la plaça de la Vila, amb els castellers del Foix, Malfargats del Pallars, castellers de Castellà del Vallès i els falcons de Vilanova.
I acabem en nostre repàs d'agenda al Maresme. Oriol, què hi farem?
Doncs sí, Marina, tenim cosetes per fer aquí al Maresme aquests dies. N'he fet una tria. Mira, per exemple, demà, dia 11, al Masnou, torna el ple de rauxa. Els carrers s'omplen de foc, de ritme i d'energia. Amb inici a 5:45 a la plaça Ducata, hi ha una cercavila fins als jardins dels Països Catalans, amb colles de batucades, de gegants, diables, bastoners i, evidentment, molta festa. Una activitat amb pirotècnia durant la cercavila i un castell de focs final. Passem a diumenge. Podem anar també al Baix Maresme a fer la caminada dels Tres Pobles. Al Masnou, Alella i Taià tornen a engegar un esdeveniment molt esperat pels veïns dels tres municipis. La caminada dels Tres Pobles, a més de practicar esport, la caminada permet gaudir de la natura i compartir una bona estona d'esbarjo a l'aire lliure amb altres persones caminants de totes les edats. Són uns 9 quilòmetres de recorregut aproximat des dels punts de sortida de cada municipi. Diumenge, a 6:00 PM, el Centre Cívic El Gorg de Sant Vicenç de Montalt acollirà La Pell Fina, una comèdia punyent i divertida de la mà de la Saga Cabanyes, escrita per Carmen Marfà i Iago Alfonso, amb direcció d'Anna Capdaigua. Explica que el Nacho i la Miranda visiten uns amics que acaben de ser pares, però un comentari fora de lloc ho capgira tot. A partir d'aquí, veritats incòmodes, tensions i molt d'humor en una història que posa el focus en com ens relacionem i si realment sabem cuidar-nos els uns als altres. I ja al vespre, a 8:00, a Argentona en aquest cas, tenim la preestrena de Cançó d'Amor i de Guerra, una sarsuela de Rafael Martínez Valls amb Orquestra Art Simfònica Jove. La sarsuela és una obra emblemàtica i molt popular. Alguns dels seus fragments són ja referències de la música catalana, com ara les sardanes en el Vallespí i Pirineu. Ara es commemora el centenari de l'estrena, que va ser el 16 d'abril del 1926, i és una de les sarsueles més emblemàtiques del patrimoni musical català. Ara podrem reviure aquesta gran sarsuela amb un muntatge a càrrec de l'Orquestra Art Simfònica Jove i la Polifònica de Puig-reig, sota la direcció de Josep Maria Sauret. El llibret se situa al Vallespí del 1793, durant la Revolució a França, i descriu la història d'amor entre l'Eloi, un forjador, i la Franzina, la filla de l'amo. No sé, Marina, si coneixies aquesta cançó d'amor i de guerra. En qualsevol cas, és una de les propostes que tenim aquí al Maresme. Res més, molt bon cap de setmana.
I així acabem la Ronda Mar d'aquest divendres 10 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan més vell més...
somriu i diu que no té pressa. Ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa. És molt més bonic l'Empordà.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.